Els ancians latuames recorden que en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
Els viatgers de la gran anaconda. Antoni Arbonès.
Aquí la tècnica és sempre pella. I el que faig és posar-hi una bosseta a sobre. Perquè no es vegi el que porto.
La cacera.
Clar, si em trobo algú, no m'interessa que vegi, que vaig carregat de rovellons. Llavors, sí, no, tapadet. I a més t'estalvies que com que vas amb un llavall, va caient fulleta, espinassa, sí, t'embruta els bolets. Portes una bosseta a sobre, no es veu res.
I així és polit.
Hi ha cistells que ja estan preparats, que tenen com una porteta, i així no s'embruta la boletada doncs, que aquest any...
Se'n veien aquests dies de boletaires per aquí a Collserola.
Però veus les serres litorals, eh?
Sí,
perquè
sí,
tot el que és
litoral, i tant.
Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central no ha plogut gaire al setembre i l'octubre i no s'ha trobat gaire bolet, eh? Es queixaven molt al Pirineu i, vaja, la majoria de bolet que hi ha al mercat és de fora, eh? Per exemple, s'han estat trobant molt en punts del País Valencià, Almeria, Granada, Andalusia ha plogut molt, i també hi ha una florida molt forta d'esclata-sangs, d'aquests rovellons mediterranis, a la zona de Mallorca.
Molt bé, Dani, bon dia.
Bon dia, hem començat pels bolets, eh?
Sí, aquests
ja fa l'era.
Que plogui a la serra del litoral i en canvi no plogui les capçaleres dels rius al Pirineu, on hauria de ploure. Com és que plou més a sobre el mar?
Mira, totes les tongades de pluja que hem tingut a l'octubre...
Daniel Ramírez, Mataró.
Llevant o gregal. El llevant i gregal deixa ruixats a la costa catalana, però sobretot a València i Balears, que és on hi ha hagut aquestes grans inundacions que ara comentarem. Però el Pirineu normalment queda al marge. Sí, hi ha hagut algun ruixat de 10, 20, 30 litres, però en general a Catalunya, aquest mes d'octubre, hi han caigut de 20 a 50 litres. Hi ha llocs que amb prou feines han arribat als 15 litres cap a Lleida o cap a l'interior de Tarragona. I aquí està el problema, que no ha plogut als pantans. L'última pluja, la setmana passada, va ser de Manresa a Vic, 4 gotes, cap a baix, cap a la costa. Però de Manresa a Vic cap amunt no hi va ploure. Què passa? Que el Ter i el Llobregat estan molt baixos, estan ja al 31,5 de la seva capacitat. Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall estan molt baixos, o també a Lleida molt malament, eh? Rialp, que és un pantà relativament modern dels últims que s'han inaugurat, està al 4,5%, només conté 40 hectòmetres cúbics. Oliana es troba també baixant d'un terç, entre 35 i 40%. Estem molt malament. És a dir, hi ha d'haver un temporal de sud. Precisament, ara d'aquí poc, aquesta primera setmana de novembre, es compliran 25 anys de les grans riuades del Pirineu, que van caure fins a 600 litres a la falda del Canigó, a la zona de Cortalets, Pi... Per tant, va ser un aiguat molt fort amb vents del sud. Què ha passat? Que no hi ha hagut temporals de sud, les borrasques mai han vingut de Portugal i Castella, que són les que donen pluges fortes al Pirineu i les que carreguen els pantans. Hi ha hagut llevants gregals, que plou a la costa, o plou a València. A València han omplert els pantans de cop i volta. Perquè, mira...
València i les illes, eh?
Sí, sí, déu-n'hi-do, eh? A les illes porten aquest octubre, el que hem acabat, aquest mes anterior, doncs a prop de 200 litres alguns llocs,
es formen aquestes borrasques tan potents que quan veus els mapes... Gairebé semblen borrasques tropicals.
N'hi va haver una que, el nom que li donen aquestes borrasques, que tenen forma d'huracà amb un petit ull cèntric, però que estan fora del Carib, i que tenen molta força de vent, de 90 a 150 km/h a vegades, doncs n'hi anomenen cyclones like hurricanes, és a dir, depressions semblants a huracans, o també últimament s'ha batejat amb el nom de Medicane. En comptes de hurricane, Medicane. Medicane seria un huracà del Mediterrani. De la Mediterrània. Sí. Doncs mira, hi ha un pantà del País Valencià, Isbert, que en dos dies, cap al 12 d'octubre, hi van caure 367 litres per metre quadrat. Eh? La meitat de la pluja que cau a Barcelona, més de la meitat de la pluja que cau a Barcelona en tot l'any. A l'Atzúbia van caure 410 litres, a Orba 405, a València gairebé 170, a Pego, a la zona de la Marina Alta, la Safor, hi va ploure molt també, a Pego, en comentàvem, 323 litres. Llavors hi va haver una víctima, uns aiguats que feia uns 20 anys que no es veien al País Valencià, molt forts, eh?
Així ja no haurem de fer trasbassaments de l'Ebre cap al sud.
No, ara no. Ara tenen més aigua ells, els del País Valencià, que nosaltres, eh? Mira, agost va ploure força en algunes comarques. Altra vegada, Baix Llobregat, l'àrea de Barcelona, punts del Maresme i punts del Bages. Setembre sec a Catalunya.
Hem de fer un sistema de col·lecció d'aigua de costa i llavors remuntar-la cap a les muntanyes.
Però salada. Ah, no, de no, pluja,
no,
que plou, pluja que va
caient. Aquestes grans tempestes que es formen a la costa i que l'aigua es perd cap al mar, no?
Jo he barrinat a vegades amb aquest tema.
A veure, vinga,
i
vinga,
havia
vinga.
Pensat uns vaixells molt grossos, molt grossos, molt grossos.
Que anessin xuclant l'aigua.
Però que tinguessin com una mena de dics pluvials, que anessin recollint l'aigua dintre del mar, perquè a vegades plou molt aquí davant del mar, eh? Però imagina't un vaixell que fes mitja hectàrea, per exemple, que és un gran vaixell, no? Podria recollir molts litres quan hi ha aquestes tempestes dintre del mar. Llavors que l'anessin bombant o per gravetat que arribés a la costa.
Però sí, últimament
plou,
pensar, eh?
Plou damunt del mar, plou a la costa valenciana, plou en punts de la costa catalana i no plou on tenim els pantans.
Potser sí, però hem de comprar un superpetrolier per emmagatzemar aigua de pluja.
Són idees que ens dona...
Són idees, escolta'm, i de fenòmens, perquè ja hem parlat d'aquests fenòmens potents o extrems, segons com,
del País
a sobre
Valencià.
De les illes, del País Valencià.
Sí, a Calvià hi va haver 5 mànegues el dia 17 d'octubre, eh? Mm. Estaven damunt del mar i no van entrar, eh? Déu-n'hi-do. Mm. Però sí, arreu del món han passat altres coses, eh? Parlant de mànegues, doncs tornados violents que a Florida, el dia 18 d'octubre, a Pensacola, doncs es va carregar una església, mig barri sencer, una escola, cotxes volant per l'aire, un propietari va veure com un cotxe volava 40 metres i queia i es feia...
Miques, s'esbocinava.
No? Exacte, cases trinxades. El 26 d'octubre, a Lismore, Austràlia, també un gran tornado va doncs, destrossar una església i una estació elèctrica. La gran notícia, potser a nivell internacional, l'hem vista, és Califòrnia. Aquests focs que hi ha hagut, 6 dies de focs, fa una setmana aproximadament...
Que van devastar una àrea...
Comenten 20.000 hectàrees o 1.000 quilòmetres quadrats, com 10 vegades el barcelonès, pràcticament. 9 morts per culpa d'aquestes víctimes, 1 milió de persones evacuades, realment increïble.
Això que és l'evacuació més gran que hi ha hagut mai a Califòrnia.
Doncs mira, Califòrnia, Baixa Califòrnia, la zona nord de Mèxic, i 1.600 cases, increïble aquest desastre, eh? Iguats, també a Colòmbia, el 19 d'octubre, Nicaragua, el Rio Grande es va desbordar, 9 víctimes mortals. Al setembre hi havien patit el Fèlix, aquell huracà. Haití també 23 morts el 12 d'octubre, a la part de Cabaret. I ara, fixa't, entre Santo Domingo i Haití, un nou huracà, en aquest cas de moment era tempesta tropical, el Noel, 21 víctimes, més de 300 litres i déu-n'hi-do. Per cert, aquest any la castanyada, abrigats, eh?
Sí, sí, aquest any n'hi ha fet un
nou... Que portàvem 3 anys o més...
A la temporada.
Amb castanyes a la platja i es queixaven els venedors de castanyes
immunitats. Ja havia vist alguna castanyera pràcticament en biquini, eh? Els darrers anys.
Els darrers anys sí, però fixa't, eh? Malgrat el canvi climàtic, etc, etc, l'exèrcit de l'Algor, eh? Que s'està professionalitzant...
Atenció, un respecte, atenció. Premi Nobel de la Pau, curiosament.
Sí, però bé, no entrem en aquest tema que no hi estic massa d'acord, eh? Bé, penso que se n'ha fet un gramassa, eh? Vull dir, aquest personatge està portant aquesta batalla del canvi climàtic perquè és una moda, perquè ha trobat una veta i perquè està vivint d'això i s'ho fa pagar molt bé i no ho trobo massa coherent.
Clar,
no
però,
trobo
però
massa
que,
coherent.
Qui un personatge que havia sigut polític climàtic amb la Pau.
Potser és que si hi ha unes lluites en el futur per recursos, per aigua, etc, podem arribar a guerres per culpa dels efectes migratoris o per la falta de recursos a causa del canvi climàtic. Però bé, un personatge tan polititzat com l'Algor, vaja, no conec el tema, però... Escolta'm, quan es tractava de signar el protocol de Kyoto,
que encara no l'ha signat als Estats
Units, la convenció de Rio de Janeiro, etc, aquesta gent s'hi neguen i ara van aquí explicant que són els salvadors del món. A veure, m'està bé que es faci propaganda, m'està bé que es vagi sensibilitzant la gent, però compte que em sembla que tenim aquí un llop amb pell de xai, no?
Un llop amb pell de xai, sí, senyor. Tants n'hi ha, tants n'hi ha.
Agafem la part positiva i aquest senyor doncs, està ajudant a que la gent entengui aquest problema, a través del seu documental. Però vaja, tant com un Nobel, la veritat, jo li hagués donat un camel,
sempre
o un Winston. Un Nobel.
Sempre s'ha de vigilar amb tot, s'ha de vigilar.
Déu-n'hi-do, no podem badar.
Bé, i llavors amb aquesta castanyada freda que hem tingut, què vol dir, que hem d'esperar un hivern fred?
Doncs mira, al mes d'octubre, al centre i a l'est d'Europa, hem tingut ja una primera onada d'aire fred. Les muntanyes dels Alps, a 3.000 metres, 15 sota 0,
el dia 20.
El Pirineu ha nevat, ha anat nevant aquest mes d'octubre, hi ha hagut unes 3 nevadetes, curiosament més cap a l'oriental. Mira, va nevar el Canigó entre 15 i 40 centímetres la setmana passada, o també una nevada que va deixar a prop de 50 centímetres a Bastiments.
Per el tant, pic de Bastiments.
Sí, en canvi el Pirineu de Lleida i d'Aragó no hi ha nevat tant. Clar, el joc de les borrasques estava a la Mediterrània, per tant, si ha nevat més ha estat la part d'entre Andorra i Ripollès-Cerdanya. Però vaja, aquesta neu la majoria marxa, Queda una miqueta, molt poca.
Oh, marxa, però això és aigua per algun pantà, segurament.
Poc. Tenim el terreny molt eixut i abans no
xucli
la terra, no arribarà als pantans d'aquesta neu, Bé, el que et comentava, hem tingut ja un octubre més fresc del normal, els mapes a mig termini i la nostra intuïció, allò que vam parlar de la Niña els últims mesos...
Correcte.
Hi ha un altre factor que la gent coneix bé també, la gent que s'hi dedica en temes de nivologia, ha nevat molt a l'hemisferi sud cap a la part de Patagònia, Argentina, Xile, quan aquí era l'estiu. Això normalment indica que després aquestes nevades també es repeteixen aquí. I a més hem vist mapes globals d'aquests experimentals de pronòstic que ens diuen que el novembre més aviat serà fred, pot ser un grau per sota la mitjana, desembre pot ser força fred, 2 o 3 graus per sota la mitjana, i curiosament, gener i febrer pujaria la temperatura. És a dir, que potser desembre potser sigui el
mes més fred.
Això és el que ens diuen les vibracions que tenim, eh? De com
pot ser vibracions que generalment es compleixen, eh? Vull dir que...
L'estiu anàvem contracorrent i més o menys ho vam dir,
que no seria un estiu fort de calor. I la previsió?
Previsió perquè vulgui viatjar, doncs mira, el mes de novembre, Atenes, 12-19, 7 dies de pluja, a Catània, Itàlia, 13-19, 7 dies de pluja, a Eivissa, 12-19, 6 dies de pluja, 18 l'aigua del mar de temperatura, a Berlín, 2-17, 10 dies de pluja, a vegades ja es neu, a Brussel·les, 2-8, 12 dies de pluja, Frankfurt, 3-8, 10 dies de pluja, Glasgow, aquesta ens interessa...
A veure.
Aviam si agafen calor.
A veure.
Doncs mira, al novembre, 3 de mínima, Glasgow, 8 de màxima, 16 dies
fred,
de pluja.
Fred.
A París, una miqueta més, 5-10, 10 dies de pluja. Passem a altres continents. El Caire, 11-31, 0 dies de pluja. El mar està a 21, un destí perfecte, semidesèrtic. A la illa de Gerba, Tunis, 14-23, 3 dies de pluja. El mar està a 20 graus. Ja ha plogut molt a l'octubre també cap a Tunísia.
Sí, eh?
Hi va haver un dia de 100 litres i 13 morts. 13 morts amb una tempesta molt violenta.
Mediterrània.
Zones fredes. Bergen, 4-8, 16 dies de pluja. Passem a altres llocs. A Boston, 3-11, 9 dies de pluja.
Molt de fred.
I anem als llocs on últimament hi ha hagut aquest Noel. Santo Domingo, 22-30, 10 dies de pluja, 27 l'aigua del mar. Bahamas, Nassau, 20-28, 9 dies de pluja. O Miami, 21-26, 6 dies de pluja. Per cert que la propera setmana serà molt freda a Rússia, Escandinàvia, Polònia, els Balcans, Urals... A Itàlia també bastant fred i pluja. En canvi, anticicló i bonança a les Illes Britàniques i nord de França. I a Catalunya una mica de llevant gregal, però de moment la pluja es queda entre Balears i Itàlia. De moment no acaba d'arribar la pluja, tot i que avui tenim una mica de llevant, eh?
Molt bé, sempre s'ha de vigilar per això aquestes situacions, Dani?
Doncs ens veiem el mes que ve,
si
segurament
vol,
ja
si
amb un jersei més, una capa de ceba més.
Si Déu vol, doncs moltes gràcies.
Vinga, Toni, bon dia a tothom.
Bon dia.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda.
La viatgera de la Gran Anaconda en marxa per Àfrica. Quan Gemma Parellada se'n va anar sola a l'Àfrica, una idea bullia en el seu cap. El periodisme és sobre el terreny o no és? Àfrica se li oferia com una promesa, esquitxada de càssies espinoses i de baobabs, de màgia, superstició i de música, de guerra i de malaltia, de vida i de mort. No suporta el patiment d'un ésser humà, però menys encara la indiferència del món que dona per fet la misèria d'Àfrica. Gemma Parellada malda per llevar totes les màscares del continent africà.
La transició del dia a la nit acostuma a anar acompanyada de la llarga i fantàstica hora del te, o ataia, com li diuen aquí, que de fet no és una, sinó vàries. Comença quan el sol inicia la seva retirada i s'acaba després de moltes converses. En aquest ritual, tan senzill i tan complex, tan quotidià, el te, l'aparent protagonista, és en realitat el de menys. Tot comença amb la recerca de les brases, que s'han d'anar a buscar a casa la senyora que fa pa, només si s'han acabat a la botigueta. Entre les llaunes de sardines, la pasta de tonyina, enllaunada també, les pastilles de Maggi o Jumbo, que no faltin, entre formatgets i Kleenex, el nen venedor, que pocs pams passa del taulell, ens ven una mica de te xinès i una bosseta de sucre a granel. A la botigueta hi ha el simulacre de nevera, i s'hi pot trobar tabac, que es ven per pitillos a escollir, Bosch, el local, Excellence, que ve de Guinea, o Marlboro. Hi ha també llanternes i xiclets que venen amb l'enganxina d'algun jugador de la selecció nacional de fa una dècada i que es polvoritzen a la boca si comets l'error d'intentar mastegar-los. Mentre esperem les brases, que el nen ha anat a buscar algun lloc darrere la caseta, veig les fotocòpies amb exercicis per combatre dolors lumbars que aquesta tarda ha repartit el fisioterapeuta i que ara serveixen per embolicar les barres de pa o fan de mantell. La preparació del te és lenta, acurada, es mima el detall, com s'hauria de fer amb tantes coses en aquesta vida. Entenc que l'extrema lentitud estressa a vegades i és difícil de pair, sobretot el nostre món a 3.500 per hora. Però si passem massa ràpid, correm el risc de que se'ns escapin les experiències sense que les haguem pogut arribar a saborejar i de perdre els petits matisos, que són els que t'expliquen els secrets. La mida de la tetera no és de família numerosa i els que l'envoltem som sempre més de molts. Unes quantes veus i més caps que ens escampem per terra en bancs o en els petits tamborets de fusta sense vernissar. La reunió a l'espera que l'aigua arrenqui el bull és en realitat una excusa per convertir aquest nosaltres ara i aquí. El responsable, sempre n'hi ha un, té cura de tot el procés, del principi fins al final. Bufa les brases, medeja el sucre i aixeca la tapa de la tetera per confirmar que tot va bé. L'aigua va fent la seva i les converses segueixen el seu corrent. Ens sorprenem els uns als altres de les nostres maneres de pensar, de creure. Ens expliquem, s'esquitxen bromes, s'escapen queixes, malentesos. El meu petit professor m'ensenya a comptar amb peul i a dir alguna impertinència. I l'Abdul em diu que només vol una dona. Aquí som polígams per cultura i tradició. Més ja comença a estar mal vist, però fins a quatre esposes és normal. Quants homes de cultures monògames com la nostra han pogut només somiar amb això? En tenir quatre mosses per un de sol, sense preocupacions d'amagar les proves del delicte, ni mal de caps logístics, vull dir. Però en canvi, els joves d'aquí, sorprenentment, no en volen ni sentir a parlar de la poligàmia. De cap manera, no, 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 per res del món, diu l'Abdul. Com més esposes, més problemes. Amb una, més que suficient. I no és l'únic, el seu parell comparteixen molts altres dels joves que seuen al voltant de la tetera. De fet, cada esposa es considera una gran responsabilitat, però més aviat com un bé, no com algú amb qui compartir la vida. Bàsicament és per practicitat que es plantegen reduir el número de l'harem, però en el to de l'Abdul detecto certa intenció de voler concentrar-se en una sola persona, no només per facilitar la seva tasca com a marit, sinó per poder dedicar-se, tot ell, a una sola dona. Sigui quina sigui la raó del canvi, potser si en comencen a tenir només una, tindran temps d'escoltar-la, d'entendre-la, i potser llavors, fins i tot, aprendran a valorar-la. L'altre tema, per mi insòlid, que discuteixo recurrentment amb l'Abdul, és la seva convicció radical que un home i una dona no poden ser amics. O són promesos, nòvios o altres variants, o res. Si un home comença a tenir bona relació i confiança amb una dona, millor que s'hi casi, diu. O nòvios o res. Però què vol dir res? Llavors què són, per exemple, les nostres converses, que poden durar i durar i durar? Com ho defineix aleshores, li pregunto. En aquest cas és diferent. És diferent. Som presoners del nostre entorn, de la nostra ment, de la nostra capacitat de veure i de la nostra ceguera. Potser en som fugitius, perpetuadors, seguidors, però en tot cas ens marca la nostra base, per afinitat o oposició. I és curiós com ens sorprenem dels límits aliens i en canvi desitgem els seus il·límits. La renúncia d'uns quants joves a la poligàmia podria ser la llavor d'un canvi. Cadascú té la seva manera de lluitar, d'oposar-se a lo preestablert. Actes de silenci, acció, paraules, actitud. I aquest a mi em sembla un petit acte d'inconformisme. Crec que les modificacions quallen de veritat només quan surten de dins, no quan són imposades des de fora. I trobo que és important que siguin precisament els homes els que s'ho plantegin. Quan el té a punt, l'encarregat el serveix en un dels dos petits gots de vidre que reposen sobre la safata de metall. Perquè es refredi i s'acabi de barrejar, vol que el líquid del vas ple el buit, en un moviment hàbil, eleva la mà més amunt del cap i el fa passar d'un got a l'altre des d'una alçada considerable, com qui beu d'un porró, allunyant-lo cada vegada més de la boca. Ni una gota cau fora. L'operació es repeteix més de 6 i més de 8 vegades, i quan l'acte cerimoniós ha acabat, el got circula de mà en mà, un glopet i el següent. Es comparteix el te, però no només. Independentment de la gent que siguem, la tetera es fa bullir sempre 3 vegades, de les que en surten 3 tes. El primer, diuen, és amar com la mort. El segon és dolç com la vida. I el tercer és dolç com l'amor. Fa gràcia, amb aquesta dita per dolçura, l'amor es situa al màxim nivell. Ben fet. Es veu que han optat per la versió optimista. Si hi ha el costat positiu i negatiu, millor quedar-se sempre amb el primer, no? Però de cop m'adono que el te i el debat sobre la poligàmia és una cosa d'homes. I la dona? Què en pensa? Què opina? Elles no assisteixen a la reunió vespertina, la majoria no parlen francès i no volten pel poble, ni mandregen a l'ombra de l'arbre de la botigueta. Els breus intercanvis que tinc amb elles són a la clínica com a pacients, quan visito alguna casa, on les trobo picant al gra o cuinant, o quan ens creuen fugazment pel poble, elles transportant aigua o el que sigui. Les admiro. No paren mai de treballar. Però, i què pensen? Què senten? Només conec la visió masculina del poble. Em queda mitja realitat per descobrir, i sense les seves veus no podré entendre Ibel. Encara que, un moment, perquè sense pronunciar paraula, amb el seu traginar silenciós, discret, humil, la seva submissió i les acollides sempre amables, potser també m'han parlat. També m'han explicat més d'alguna cosa.
A Catalunya Ràdio, Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Ep, Martí! Caram! Caram, caram!
Doncs surt d'aquest segment...
Et feia el sot de les granotes, avui.
Sí, tant, i tant. Ara feia qui sap lo, que no ens veiem.
I tant, ja sé que no pares quiet.
Feia dies que no la fèiem petar, no? La veritat és que... Estem en un lloc molt bonic.
Potser hauríem de parlar en veu baixa.
Sí, sí. Aquests boscos tan imponents, no? Aquests silencis, de fet, són catedrals. Ja ho veus, guies. Siguis creient o no siguis creient, has de baixar la veu i t'has de fondre en aquest paisatge.
Certament, avui estem sota un dosser d'arbres que fan aquesta sensació que estiguis talment sota una cúpula verda.
Sí, sí, és una catedral. I a nosaltres, els humans, ens imposa...
Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals.
Passa completament d'aquesta sensibilitat, no? Però... És imponent perquè t'entra a través dels poros aquesta sensibilitat. Notes primer un silenci, una pau vegetal, un silenci botànic, viu, no? Que és fantàstic. I el que ho cobreix tot és el faig. És la fageda de la font que està a l'Obaga de l'Avenc, d'aquesta masia tan imponent, que està en el terme, penso que és Tavertet encara, que és realment això, una fageda amb boix, que és molt olorosa, eh? El boix és una planta, bueno, un arbust, vaja, que t'entra pels narius, així... No sé si ho notes, eh? Té un espró, eh?
També se sent fresca.
De fet, estem en un sot i estem al costat d'una font, que és una font que hi ha fins i tot una Mare de Déu, hi ha un cert culte, això és centenari, no? I la font està en aquest sot obac que diem, i hi ha una vegetació que l'acompanya que li posa una nota fantàstica. Fixa't aquestes falgueres, que sembla que estiguis fent un viatge pel Carbonífer. Milions d'anys enrere, aquest xicot és el polístic, aquesta falguera. Fixa't que fa aquesta pena de fulles, els frondes, caiguts, que són realment molt espectaculars. I si t'hi fixes, hi ha unes lianes, que això banalment se li podia dir del tarsant. I aquí el tarsant hi hagués pogut fer algun saltiró. No veus la grossodària?
Sí, sí, a més es fan com formes sinuoses, eh? Talment com si fossin serps.
És la ridorta i hi ha un exemple realment gruixut. I això és el que en diem l'estrat lianoide, veus? Pengen dels arbres. I després el sotabosc, en efecte, hi ha el boix. I després hi ha tot de plantetes interessants, que són... plantes que els hi va mover la humitat, són d'ambients de font on el clapís i sobretot l'àrea d'esquitx de la font els nodreix. Per exemple, veus que hi ha com una de molses, que no són molses, sinó que és una hepàtica. Fixa-t'hi bé, ha d'estar sempre humida i d'aquesta estructura laminar, eh? De fet, això no és una planta superior, està més propera a això, a les molses.
Fa gairebé com escates.
Sí, exacte, com unes escates, exactament, unes làmines. I després hi ha en aquests ambients aquestes falsietes. Aquesta és la falsia roja, eh? És una planta realment molt bonica. Però hi ha una...
falsia roja que és verda.
Sí, 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 exactament, però fixa't tu, ara t'he agafat, ara t'he enganxat, Tilló, t'he enganxat, veus perquè és roja?
Ah, perquè té com uns puntets a les fulles de color roig.
El que seria, diguem, la tija, vermelleja quasi bé sempre.
Fixa't, fa com una fulla dibuixada a la fulla.
Exacte, això són els esporangis.
I quants pètals té aquesta fulla, per exemple? És una fulla amb pètals de fulla?
No sé, però...
Com en dieu?
No,
això... És suspès, vaja malament.
Sí, això no és una fulla, en realitat, això és un fronde, eh? Les falgueres fan aquesta estructura en fronde, i el que seria aquesta mena de foliol petit, i hi ha, efectivament, els esporangis, l'aparell reproductor. No és estrany que estigui sota i a baix.
No, és una cosa discreta, no? Sempre és una cosa discreta. Exacte. Sembla que aquelles fulles que es posava el Juli César a sobre les orelles, el llorer, evidentment no és com el llorer, però perquè la gent es faci una imatge de la fulla que tens a les mans.
Sí, sí, exactament, sí. Estàs bé d'imaginació. Mira, aquí n'hi ha una altra... Aquesta és utilitzada com a planta remeiera, però és molt curiós, perquè... Fixa't, aquesta planta es fa en ambients humits, no estrictament fontinals. Aquesta va més lligada a la fageda, encara que no és exclusiva de la fageda, és la hepàtica trilova. És una planta que fa al·lusió al fetge perquè té forma de fetge. I abans d'aplicar el criteri de classificació que va establir un savi, el Linneo, els botànics anteriors o prescientífics, moltes plantes les descrivien en funció de la forma, i ho relacionaven amb algun òrgan humà. Trobem aquesta que és hepàtica, però també trobem la pulmonària, la coronària, etc etc etc. Llavors, aquesta hepàtica, que fa al·lusió a la forma del fetge, hi ha determinats botànics que associen la forma a les seves propietats curatives. Si la planta té unes fulles semblant al fetge, ens està dient que cura el fetge. Aquesta és una interpretació antroposòfica, però que la gent a nivell popular, la cultura precientífica, també és utilitzada encara ara com a herba indicada pel fetge, i escolta, i funciona. Jo no sé si és com la laia de Lourdes, és a dir, si és una qüestió de fe...
I és com carnosa.
Sí, és una fulla de textura dura, efectivament, i que té un cicle més llarg, és a dir, que les fulles tenen alguns anys. Després també veiem aquí, sense moure'ns, veiem ja les fages, que és el fruit del faig, la càpsula, i veiem alguns fruits. De fet, la faja, com se sap, havia sigut molt important en l'alimentació de la gent del territori en períodes remots, diguem-ne, no? Però a començaments del segle XX encara es menjava fregida la faja, és un fruit realment molt bo.
I a més tot està recobert de molsa. I aquesta catifa de fulles ja pròpia de la tardor.
Exactament, de fet, ja hi ha un comportament de tardor, perquè de fet estem a la tardor. De fet, els arbres van perdent el verd ja, i van virant cap a marró, en aquest cas el faig, i en aquests moments l'arbre està entrant en una etapa de letargia, s'estan adormint. En realitat, la saba va baixant activitat i l'arbre està des de mitja tardor fins a finals d'hivern i començament de primavera, està en una letargia molt important. Clar, quina és la seva estratègia? Fixa't el terra com està.
Un tapissat de fulla.
O sigui, cauen aproximadament per hectàrea entre 2.500 i 3.000 quilos de fullaca per hectàrea. Aquí no han de venir els de parcs i jardins a famar. No han de
sort, sort, pobra gent.
Exactament, exactament. Per tant, funciona. Ell mateix es fabrica el nutrient, que serà aquestes fulles. Seran indispensables. La primera seran tots els nutrients que li permetran tornar-se, ho puc dir-ho, tornar-se a fullar, és a dir, tornar-se a treure la fulla, diguem-ne, a brotar i a vestir-se a la primavera. Però se l'han de fer el vestit nou. Llavors, el paper dels fongs en aquests moments és clau, perquè són, junt amb bacteris i artròpodes, etc., són els trinxadors que a la primavera tota aquesta massa de fulla s'haurà convertit en l'humus, en una capa de sol. Ells mateixos s'ho munten, diguem-ne, clar, és a dir, tanquen el cicle.
És una terminologia, certament, avui...
Hem de mirar sempre de no entendre la llep a la bé, sempre hem de mirar d'entendre la llep a la bé. I, de fet, fixa't, la fageda es caracteritza quasi sempre per ser monoespecífica. Què vol dir això, aquesta paraulota? No vol dir que hi hagi monos d'una espècie determinada, sinó que hi ha una sola espècie, o sigui, en general, si no em corregeixes tu...
Oh, però allà hi ha troncs més blancs, no?
Ah, mira-l'ell, sí, sí, és veritat, què serà allò?
Encara provarem.
Sí, no, encara ens en sortirem, no, anem guanyant, Tona, anem millorant. Home, és que ja fot temps que anem a pasturar per aquests mons de Déu, eh?
I tant. Si no ho provo ja, més val que deixi la universitat.
Exactament. No, efectivament, són dos arbres, al fons, que tenen l'escorça molt més blanca que el gris del faig. Allò són trèmols, són pollancres, són pòpulos. Fins el nom científic és pòpulus trèmula, perquè les fulles...
Tremolen quan bufa el vent.
Sí, se'ls belluguen sempre, constantment. Tenen un pecíol molt llarg, la fulla, i llavors a la mínima doncs es mou. I fins i tot diria més coses, ara no sé si ens hi enfilarem.
Se'ls hi belluga sempre, eh?
Se'ls hi mou sempre, i fixa't en aquest tronc tan erecte cap amunt, de manera que no, és un arbre que té la seva cosa. Però jo quasi em gosaria de dir-te el que té sota.
Vols que ens hi acostem? Vols dir que aconseguirem acostar-nos i escalar fins allà dalt?
De pujar una
fa miqueta. Pendent, això, eh?
Hauríem de pujar una miqueta, però sota segurament hi ha una plaça carbonera.
Va, anem a veure-ho, què?
Sí?
A veure si vas trobant camí, veure.
Bueno, a veure si ho enganxem, Ja
l'has vist.
Veus, aquí baix, que te la marca la plaça?
Sí.
Que no és natural, que és justament d'origen humà. Doncs, i en el fons, veus que hi ha els trèmols, i hi ha tota aquesta plaça que te la marca. El trèmol és un colonitzador... Sota aquestes places on s'ha fet carbó, hi ha un horitzó encara de carbó i del que els carboners en deien fagell o terra de carboners, i és un arbre pioner que té una preferència per aquests materials dels fagells. I jo ho deixaria aquí, perquè fins i tot posaria de dir-te fins a quins bolets podíem trobar aquí.
Ai, bolets. Escolta, anem, doncs anem, tirem una mica per aquí, no?
Sí.
I quina edat tindrien aquests arbres? Hi ha forma de saber-ho?
Sí, bueno, de fet, aquesta fageda el que es veu fàcilment és que és una fageda que ha estat molt tallada.
Les soques
que van sortint. De fet, la característica que ens fa veure que són arbres de rebrot és que rebroten de soca i tenen un creixement bastant tortuós. Això és una característica dels arbres de rebrot. Sents?
Afines molt, afines molt. El gaig, el gaig.
Ara sí que comencem a anar bé, ara sí que comencem a anar, anar bé. El gaig, efectivament, que ja està dient, ja els tenim aquí, ja, ja han arribat. Que,
no, som, no som gens discrets, no som gens discrets. I que neixin del rebrot, doncs, vol dir que és un bosc jove, no tindran pas 3.000 anys com aquells arbres que has vist aquest any allà a Califòrnia.
No, no són joves. Els torns de talen aquí, aquests arbres encara estallen. Aquests arbres tenen entre 30 i 40 anys pel tamany de diàmetre. En canvi, els de llavor són gegants, són drets, i aquests són els de llavor. Això, aquests són arbres que pels gestors els hi tenen un respecte, però bueno, el que tenen és que els estan fent metres cúbics de fusta de molta qualitat. Això acabarà sent fusta, els de llavor, i aquests rebrotats, no té interès fusterer, només es pot utilitzar que se ve com a llenya, i abans es carbonejava, diguem. Aquesta és la diferència, no?
Clar, jo t'he parlat d'arbres gegants, però a tu et deuen semblar jovenets també, aquests grans arbres, acostumats a veure sequoies i...
Clar, no, i tant, allà on estava, de fet, hem estat treballant al Sequoia Park, i sobretot vaig anar a veure uns xicots que aquests sí que em feien molta gràcia. El Pinus aristata, que és l'arbre més vell, o sigui, és l'ésser viu que fa més anys que està al planeta, o sigui, té 4.900 anys i encara són vius, és un bosc. Clar, quan veus allò, escolta...
Són arbres roca, gairebé.
Sí, de fet, són minerals, són molt lignosos, i per això viuen tant, perquè no hi ha cap individu ni cap bacteri que tingui pebrots de posar-se allà, ni cap pigot. Clar, si ho prova, no se'n surt.
Es quedaria sense bec.
Exactament, ja hauria de portar una mica de broca, diguem-ne, perquè no és tot lignina, és tot mineral, no? I ni fongs, per tant, són arbres que fins i tot una vegada morts, perquè no moren de cop. És a dir, pots posar un arbre que tingui una part morta fa 2.000 anys i que hi hagi una branca lateral que estigui activa. Clar, com veus això, doncs, escolta, se't belluga tot, és algo impressionant. I també t'ajuda a posar-te en l'escala que em sembla que ens hauria de correspondre a l'espècie humana. De més modèstia, no hem d'oblidar-ho, això, de més modèstia existencial, que ens sembla que som els reis del mambo, els reis de la creació. Això ha fotut mal, això. Jo crec que ha fotut mal.
Fa mal, fa mal.
Aquesta idea de que som algú superior i que tot això se'ns ha posat a la nostra disposició amb aquest dret de cuixa que ens arroguem i amb aquesta transformació sense límits. Doncs aquestes immersions en vivències com aquest bosc d'Aristat, o aquí mateix, jo crec que la gent del sistema urbà, ja ho fa moltíssima gent, no? Però sí, això no s'ha demostrat científicament, però la gent que té aquesta connexió amb el medi, conscient o inconscientment, això et retorna, o sigui, et naturalitza, diguem-ne. És a dir, naturalitza, que és el que el sistema urbà que té, sens dubte que té les seves coses positives, però que ens arrabassa el sistema urbà, ens artificialitza tant que finalment ens fa viure d'esquena en el que és el nostre marc existencial. És a dir, sense això, nosaltres no podem, vaja, no podem fer res.
Què devia dir el Pinus aristata quan et devia veure a tu, un ésser de 4.900 anys d'antiguitat, sin avís de coses, no?
Clar, clar.
Diu, mira, en Martí Boada.
Sí.
I vas a seure una estona allà, a la vora...
M'hi vaig arrabar fort, semblava un euro d'aquestes arrapades en l'arbre, com una cosa de valorosa. I va ser algo realment molt agradable. O sigui, jo no busco res esotèric.
Però hi ha esoterisme al voltant d'aquests grans arbres?
Aquests arbres, el que sí que notes, vaja, jo ho noto, tu descarregues i et recarregues, o sigui, és una sensació, jo diria, energètica.
Jo et veia canviat, Mirava i pensava, què ha canviat el Martí?
Sí, no, m'he esbrat més. Quan su, sento olor de saba.
Qualsevol dia et brotaran fulles de les orelles.
Exacte. Aquí, mira, una espècie molt interessant, doncs.
Una tija llarga, com ho diríem, això?
És un arbustet.
En forma de palmera.
Bueno, pam més, pam menys.
Sí, és aviat bastants pams menys.
Sí, és un arbust, eh?
D'un parell de pams.
D'un parell de pams, maco. Fixa't que és el Daphne laureola, de llort. El lloreret, jo t'has de veure amb un llore, però recorda la fulla de llort, no?
El llore.
I aquesta espècie ens marca un paisatge humit, atlàntic, que rarament el trobarem en boscos mediterranis, aquesta planta. La podem trobar en els llinars muntanyencs, i és una planta molt bonica. Ara és tòxica, eh? Si ara tu, per exemple, trenquessis un branquilló d'aquests i te'l posis... Que hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que ho fa, sobretot els que deixen de fumar i tot plegat. Fa un branquilló, doncs. Si ara fessis això, amb aquest aspecte inofensiu, podries tenir problemes.
S'han donat casos d'intoxicació per gent que ha anat al bosc, ha collit plantes, els ha ficat dins del cotxe i s'ha intoxicat.
Amb un altre, amb l'Elebrus fetidus, això jo ho he viscut directament, que també n'he vist algun. L'Elebor és aquest, l'Elebor verd. Si t'hi fixes en aquella soca, veus aquelles fulles palmejades com una mà? Aquest, efectivament, si em fas un ram, perquè fa com una mena d'inflorescència bonica, i és llaminer, i portar-ho dintre d'un ram i tancar el cotxe i tornar cap a casa, pot tenir problemes, eh? Però, sobretot, el que és molt important és que la gent no es posi a la boca un branquilló. És a dir, la boca... Sempre hem de saber el que ens hi posem a la boca, tampoc, que no ens equivoquem. Per tant, el branquilló, doncs que no. Qui suposa pot tenir un quadre toxicològic important, i si el porten a urgències, vaja, segur que no li preguntaran si s'ha posat un branquilló de Daphne l'aureola a la boca, ni se li codeix. És a dir, això clínicament no passa pel cap per cap metge d'urgències, quasi bé, no? Per tant, molt tanto, diguem-ne, no?
Acabem una mica més a veure.
Un bolet, eh?
O sigui,
no...
Un bolet?
No, n'hi ha ni un, eh? O sigui,
és... dius que ha passat gent per aquí.
No, perquè no, aquest any s'han fet algunes coses, però ara aquest temps... Bueno, aquest és terra d'això que en diuen ceps, el boletus aèrius, i sobretot també és terra de... Aquí,
això, boletus aèrius, què vol dir això?
Sí, el cep que diuen...
Bolet volador?
Sí, el cep, aquest que s'ha posat tant de moda, però no se'n veu ni un, o sigui... Però és que no se'n veu ni de bons ni de dolents.
Deuen estar el bulli. O el racó de Can Fabes.
El Can Patràs. Aquest tema dels bolets és una bogeria. O sigui, és una cosa desproporcionada. O sigui, aquesta cosa mediàtica de la cuina i del bolet i la cuina, i el nen i el bolet, i el bolet i el nen. Les escoles fan aquestes coses ara de treballar el bolet. Bueno, no totes, però és un tema que s'ha socialitzat tant, s'ha generalitzat, i hi ha una autèntica inflació, en la meva opinió, del tema del bolet. Perquè, clar, què passa, dona, amb el bolet? Si t'hi fixes, el bolet és l'única possibilitat recol·lectora, lliure, amb tota llibertat, sense estar regulada. És a dir, és com si es mantingués una pràctica del paleolític. Tu pots recollir una cosa que té un preu de mercat elevadíssim, un interès gastronòmic desproporcionat o sobredimensionat. Imagina que ho féssim amb els préssecs, amb les mongetes, o que ho féssim fins i tot amb la caça o amb la pesca. És un sistema desregulat, molt curiós, i que, bueno, que s'incentiva. I clar, aquesta colla tenen el seu paper. Mira... Mira-les allà. El seu paper té una funció molt important dintre el bosc. Jo no dic que no recol·lectin, però aquesta massificació, i sense estar orientats mítols.
Oh, sí. Mare de Déu, això és una colònia de bolets. És a dir, un conjunt de bolets que fan un bolet.
Exactament, això és una flota de bolets, eh? N'estàs trepitjant...
Sí, què és això? Et semblen com ous, això?
Ton, avui ja ho veig que vas una mica esbarat. Ous de què, per això?
Ous de tortuga, però ja sé que no hi ha tortugues amb una fageda, però esclar...
Pensava que ho hem de plegar, no? Pensava que ho hem de plegar.
Hem suspès de cop, hem fet una davallada de puntuació.
Ous de tortuga aquàtica, la careta aquí dalt, la fageda. Està bé aquesta. No, aquest és popularment, en alguns llocs se'ls diu els inois, I és un bolet de soca, bueno, de soca és una flota de bolet. Aquest és un bolet que es pot menjar.
Ho trobava a dir, no sé, per dinar, potser, què et sembla?
Sí, no? Es pot menjar, eh? És una mica laxant, però es pot arribar...
Potser que no els mengem tots, doncs, no?
Sí, però... El que et dic, aquest bolet és que ara està fent feina, ell aquí està trinxant una soca, i fins i tot el seu miceli pot tenir una distància de fins a 50-60 metres. I pot arribar, en alguns casos, a un arbre... que estigui fotut, via arrels, el pot carregar. Però té una funció dintre del bosc, són els trinxadors del bosc, de la fullaraca, i això ajuda, efectivament, a eliminar els arbres vells, els arbres morts.
Això del miceli gairebé té una connotació religiosa, eh?
Ah, no sabia què dir. Estàs molt esmolet, fillo, eh?
Què és això?
També és interessant, aquesta fulla.
Mig menjada de les vores, mig ratada.
Apareixen aquests marges, en els taluts, veus? N'hi ha bastanta. És la tussilaga fàrfara, o el tussíleg. Què et recorda? Tussíleg. És el gènere tussíleg. I, de fet, s'utilitza medicalment perquè...
En fan xarop,
i fins i tot, que ningú s'ho apunti, aquesta recepta, que no se l'apunti ningú. Però, antany, la deixaven assecar aquesta fulla, i la gent que tenia problemes respiratoris se'l fumava. El papet de Can Suari, doncs, estava pobret fumut de l'asma, i amb un caliguenyo del tussíleg aquest... Clar, fotint uns espaternecs en aquestes cures de cavall que et curen o et maten, no?
Va acabar malament, en Papet.
Bueno, et pots imaginar, no crec que la causa fos estrictament aquesta, però aquest tipus d'informacions tenen un component molt fantasiós. A mi, si hi ha de coses, això és una orella de rata, aquest és el hieràcium, pilocela segurament, és una planta molt comú, de fet són compostes perquè això que sembla un pètal, cada un és una flor.
Són de color groc. Semblant, a veure, vaig dir una altra, tornaré a suspendre, si ho dic. Semblant una margarida, òbviament.
No, anem bé, Ton. És una cosina germana, efectivament. La margarida també és una composta. No, ara sí que ho hem arreglat del tot, ja. Saps per què és interessant això, Ton? Perquè aquest grup dels hieràciums, d'alguna manera, estan com en evolució i no tenen formes consolidades. És de les poques plantes, aquí a Catalunya, que encara s'estaria fent. Mira, aquest és un altre cosí germà, és el dent de lleó, pixellits.
Aquests no n'hem de prendre, aquests, eh? No hem de fer pas cap infusió perquè estem en perill.
Sí, sí, exactament. És una planta que justament, això sí que ja te'n dono fes i ara, home, no et dic que és immediat,
sí,
però sí que efectivament perquè té un principi actiu que és el clorat de quinina i és diurètic. No, mira, només de parlar-ne, a mi em ve diuresis.
Escolta, hem de fer cap, eh? No sé si vols acabar allà els cingles, potser val la pena que ens hi acostem fins a la cinglera.
Sí, sí, no, val la pena perquè... I a més avui fa un dia esplèndid, eh?
Mira com brilla, eh? De les fulles del faig, o els rajos de sol que entren per entre el fullam.
Ja comença, ara ja comença, veus, l'Albert que es veia no s'aguanta. De fet, domina els marrons ja.
I les teranyines també brillen, eh? Segons com incideix la llum.
Sí, clar, exactament. Sí, sí, és maco, és maco. No, hi ha molta vida. Però aquests foradets que hi ha per aquí normalment són entrades de cau de talpó, de micròtus, eh? O sigui, hi ha una activitat, està totalment fresat tot, no? Mira, aquí hi ha una passadora, aquest sí que ja l'hem donat, eh? Què hi passaria per aquí, Ton, per aquest caminoi que no és humà?
Pots comptar, alguna fagina o algun senglar?
Vale, anem bé, anem bé, anem bé. Escolta, Ton, avui això ha anat bé, eh? Ha anat molt bé. Sí, sí, és una passadora de senglar, de fagina, segurament també hi toca la gineta per aquí.
I aquestes fulles que semblen talment de maduixera?
Doncs fixa-t'ho, mira si s'hi arriba a semblar tant, que és maduixera, Ton.
He estat prudent, he volgut ser prudent.
Però el que és tan prudent, mare de Déu, això sí que ja és arbonacià, això, aquesta prudència. I aquest s'utilitza en homeopatia. Aquest és un digital.
Digital, què vols dir? Que té a veure amb el món de la informàtica?
No, és el digital, és, en aquest cas l'útil, és una planta, el digital. És molt anterior als xips, diguem-ne.
Abans de Microsoft.
Exactament. És el digital, és l'útil, que és una planta que pot arribar, com pots veure, 70-80 centímetres. Té la inflorescència en la part final de la planta, la digitalina té un principi actiu i s'utilitza en homeopatia per malalties coronàries.
És una tija amb tot de fulles, i això, com més amunt, més petites les fulles.
Això és grana de digital, té. O sigui, ja ha fructificat, ha deixat anar les llavoretes, s'ha obert, ha fet la sembra ja, i és una planta d'aïcent. Una altra paraulota, Ton, una altra paraulota.
Ui, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Sí, hi vaig fort, eh? És d'aïcent. I llavors vol dir que obre la càpsula i dispersa la llavor.
Sí, n'hi ha, si ens hi fixéssim amb les coses, eh?
Mira, això és el pèl de boc. El pèl de boc és una gramínia preciosa que recorda la barba d'un...
I tant. Boc,
eh? És la descàmpsia flexuosa. És de les poques gramínies que va acompanyant el faig. El faig és un arbre molt dominant, eh? De fet, no vol companyia. Si t'hi fixes, veus aquí hi ha un falus elèctricus. El veus aquí? Varietat anticus, eh? Aquest no l'havíem vist, aquest arbre. El veus, allà dalt?
Sí, aquell fruit.
De fet, és un pal.
Aquest palus elèctricus prolifera, eh?
Sí, aquest, ara hi ha la varietat Maximus. Aquest
Maximus metàl·licus.
Sí, aquest és la varietat minor. Mira, al mig del pagès, no ho havia vist, no? És un pal elèctric que devia portar llum, vés a saber, eh?
Veus això? Les
mores. Però són mores... Fixa't, això estem...
Estem a principis de novembre.
Comença de novembre, exactament. I encara la mora està verda, o sigui, encara no ha madurat. És curiós perquè és verd...
I vermell.
És a dir, hi ha, diguem-ne, fruites, diguem que estan verdes, i en canvi estan vermelles. Aquest és el cas, no? O sigui, quan arriba la maduritat, serà fosca completament. Però ara diem, està verda i és ben vermella. I jo ara algú que ens veia dir, aquest s'ha fotut un carajillo de més en dejú.
Clar, ja es veu això, ja es veu que no anem bé. Què has vist?
Mira aquí el roure com ha nascut, veus? Aquí segurament el gaig va enterrar les llavors, va fer una mica de magatzem. O sigui, el gaig té aquesta funció de sembrador del bosc, té una funció molt important.
El de pagès.
Però no és d'unió de pagesos, eh? No és d'unió de pagesos. Però fa, és el llaurador, va fent aquests petits rebostos, va posant aglans, fages, etc. Va fent rebostos i llavors al llarg de l'hivern va tirant del tros dels rebostos, però se n'obliden molts. I aquest això segurament és un banc de llavors, com et deia, del gaig.
Doncs què, fem cap cavallar els cingles, que et sembla?
Sí, jo diria que sí, Ton.
Pues va, vinga.
A veure, vinga.
Ha canviat el paisatge, en pocs metres.
Sí, sí, mira, exactament. Si t'hi fixes, aquí estem en el soleil, ens estem acostant a prop de la casa de l'avenc. De fet, només has de veure la vegetació. Apareixen plantes d'aquestes llaviades aromàtiques.
Farigoles.
Sí, sí, exactament. Arriba a haver-hi farigola.
Pràcticament no hi ha arbres, ja.
I després l'arbust. El boix que allà el veiem a sota del faig, però aquí és una boixeda. amb un prat de pastura, i de fet hi ha alguna alzina, hi ha alguna alzina, però fixa't que està arrenades del ramat, eh? Sí.
Molt les caduceres, molt les caduceres. Sí, sí. També hi ha alguna enciamada, veig, no pas de Mallorca.
Ah, sí, sí, de les vaques, sí, sí. Sí, sí, les bunyigues de vaca, sí, sí. Les tifrades de vaca, sí, sí.
I grogueix el bosc, estàs fixat, fixa't, eh?
No, i tant, no, i tant. No. Fixa't, si estan a punt de veure la fulla, aquests faixos ja, de dalt al cingle.
Groc i el vermell sí. De les blades.
Ara, aquest tema, no sé si ho deixem passar pel programa, però aquest tema de la tifrada de vaca, mira, hasta, no sé, perquè potser és la primera vegada que es relata en directe una tifrada de vaca. Té, mira, és molt curiós perquè és molt interessant una tifrada d'aquestes, perquè
qui ho agafaria, això, amb aquesta tranquil·litat, amb aquesta, amb les mans?
Hi ha una quantitat de vida...
Et poses guants?
Impressionant, no. Hi ha una quantitat de vida impressionant. O sigui, hi ha com un conjunt d'organismes vius que estan esperant que la vaca, o sigui, que els hi caigui del cel la tifa. O sigui,
Que n'hi ha, que estan esperant que els hi caigui del cel, tu vés a saber què.
Exactament. Doncs aleshores, quan cau, hi ha diferents organismes vius que s'activen i en pocs dies, aquesta deposició és convertida pràcticament en nutrient. Si funciona i si el sistema, diguem-ne, hi ha aquests organismes. N'hi ha uns que són com una mena d'àcars, són àcars en realitat, però que són fènics. O sigui, quan no tenen menjar, perden el cos. I només els hi queda com una mena d'extremitat i estan en latència. Quan hi ha la deposició, es reconstrueixen el cos. És un fènic, desapareix pràcticament i es reconstrueix quan troba condicions, eh? Hi ha una metàfora del Jaume Terrades, de la cola, que ell compara la tifrada amb el tema dels jaciments de petroli. És a dir, nosaltres fem una mica això, és a dir, amb els jaciments de petroli ens engreixem sense límit, cada vegada que ens apareix una tifrada d'aquestes, un jaciment, ara estan remenant per dalt a l'Àrtic.
L'Àrtic i l'Antàrtida, el Regne Unit va reivindicar també no sé quants quilòmetres quadrats de l'Antàrtida perquè se suposa que hi ha petroli.
Efectivament, llavors, quan hi ha un jaciment d'aquests, és a dir, s'activa tot un potencial d'energia. És una mica espessa aquesta metàfora, una mica espessota.
No, però ja, clar, és això que toquem, ja correspon al que toquem.
Ja, però és així. Per cert que l'Antàrtida... Té raó, si vaig jo a l'Antàrtida...
Clar, quan te vas? Que et sentirem des d'allà o què?
D'aquí poc, sí, home, si em convideu, escolta, estaré encantat. Ja està previst que marxem el dia 1 de gener, eh?
O sigui, que a partir del 1 de gener ens pots fer aquestes passejades, però sobre el gel antàrtic, què et sembla?
Exactament. Amb el tema d'arbres no tindrem gaire feina allà.
Però amb el dels pingüins sí. No t'imagino amb tu allà al mig dels pingüins.
No, i amb el dels pingüins sí. I després hi ha una cosa molt curiosa. Hi ha com una conseqüència de l'impacte humà. Perquè ara ja hi ha molt turisme. Hi ha molt turisme. És a dir, allà hi van unes 60.000 persones any, turisme, pur i simplement, no?
Posar el segell, el passaport, el segell de l'Antàrtida, que certifica que tu has estat allà.
Ah, pot ser.
Hi ha algunes bases que em sembla que t'estampen el segell conforme has estat a l'Antàrtida.
Fixa't, doncs això no ho sabia, això. Però el que fan, ja us ho explicaré més bé quan hi sigui, no? Però la idea és això, que ja hi ha, i això és el que jo vaig avaluar, almenys en part, una part de la meva feina, consisteix justament en veure les espècies vegetals que el turisme, sobretot el turisme, ha portat. Hi ha més de 50 espècies d'aquestes que veiem en els horts d'aquí, de males herbes, el que la gent mal diu males herbes, perquè ells, aquí som nosaltres, per dir que si són bones o dolentes.
Nosaltres sí que som mala herba.
Sí. Hi ha l'especialitat de la mala herbologia, o sigui, hi ha mal herbòlegs. Doncs, bueno, deixant això de banda, hi ha una cinquantena d'espècies, diguem-ne, banals, d'aquestes que trobem en els horts i els jardins.
I els turistes que ho porten, enganxat a la sola de les sandàlies.
Sí, sí, en els pantalons, sobretot a les sabates, o bé en objectes, diguem-ne. És curiós, perquè la primera vegada que vaig veure un article científic amb les espècies, són les que hi ha a l'eixida de casa, o sigui, les hi han portat, perquè a més, clar, com el de gel, s'ha format sol, que és una cosa nova, no?
Sí, quins canvis, sí, el que veurem, sí, el que veurem, Martí. Si tiréssim cap dalt, què aniríem a parar? A la punta de la cinglera? A la vora mateix de la cinglera?
Sí, exactament, sí, sí, Ara, bé, bueno, ja ho veus, és a dir, a la mesura que el sol es va empobrint, es va primant, el prat de pastura, doncs, declina i comença això, la boixeda.
I els roquissars.
I els roquissars, efectivament, és un sol molt pobre i comencen a aparèixer plantes d'aquests ambients, això és un escalcari, si t'hi fixes, hi apareix l'argilaga aquesta blanca, la farigola, però, òbviament, mira, la sents, eh?
Sí, sí, tant, l'aroma que fa.
Sí, sí.
Fem cap fins a la vora del cingle, que et sembla?
Sí, sí, em sembla molt bé.
Què has vist?
I aquí guaita aquest cargolet.
Un forat a la closca.
El tort. És a dir, no l'hem vist el tort, però bueno, és el tallaret del tort.
I que fa cargolades de tant en tant.
Sí, sí, de tant en tant. Li dona el cop precís i mira, menja el cargol. Sí,
tan
sí.
Protegit que se deu sentir el cargol i no va enganyant ni res, eh?
I tant, exacte. El moment més inesperat, eh? A més, és un cop de bec net, eh?
Trenca la closca.
Ja està.
I es menja el cargol. Ens estem acostant a la vora mateix. Sembla talment que s'acabi el món aquí mateix.
Sí, sí. Sí, sí, exactament, exactament. No, i veure, la veritat és que fixa't, imponent, no el fart, allà baix, al fons de tot. I aquí el cingle, que...
Estem a la vora mateix del cingle, que deu tenir jo centenars de metres, eh?
Sí, sí.
Si no tant...
Imposa bastant, eh? O sigui,
paisatge trencat.
És imponent, és imponent, és imponent. Sí, sí. Tot aquest material més nou del terciari, aquest calcari, del far, tot això, seria Guilleries, Cabrerès. I a l'altra banda, ja treuen el nas, diguem-ne, el sistema més del paleozoic, més cansat, més vell, en fi, tot el prelitoral, el Montseny, etc, etc.
Aquest món perdut, que vindria a ser com el món perdut que hi ha sobre els tepuis veneçolans, aquests escarpats amb aquestes esplanades a sobre, més que s'acosta algú, eh?
Aquests gossos van perduts. Són dos sanglaners macos, tenen...
I van amb els escallots aquests penjats del coll.
Veniu aquí, tenen com por.
Guiso, guiso.
Què diuen aquest parell? Hosti, que macos.
Quines orelles, eh? Quines orelles, eh?
És que no mengen.
Sí, 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 estan ben perduts, sí, sí. No s'acostaran pas, pobres.
Pobres, escolta, són dos gossos sanglaners macos, eh? Bueno, això, estic segur que els propietaris, la colla sanglanera de la d'aquí...
Els han estat buscant.
Els han estat buscant, perquè a més fa dies que no mengen, eh? Has vist?
Es marquen costelles, marquen costelles. Escolta, Martí, no sé si és el lloc aquest més adequat per acomiadar-nos. L'enyoraràs, aquest paisatge, quan estiguis a l'Antàrtida, eh?
Impressionant, no, la veritat és que em porto un record impressionant, tant, no? O sigui, i més el dia ens ha acompanyat molt. Bueno, els nostres oïdors que pugin, que surtin d'aquests caos urbans i que passegin per aquesta zona.
Que s'alliberin de les pors de la ciutat, eh?
Efectivament, això és tan bo, no? O sigui, positives, és a dir, sense esperar res, és aquest contacte generós i que sempre la natura t'ho retorna amb escreix. És fantàstic.
Martí, que vagi molt bé amb els pingüins.
I estem en contacte.
Estem en contacte i la pròxima vegada que et sentim, des de l'Antàrtida, si ho vol.
Fa cosa, eh?
Un bon viatge i vigila amb el Drake, eh? Vigila amb el Drake, ja saps tu que... Escolta, llavors quan tornis, si has aconseguit creuar el Drake, què et veurem? Amb una arracada penjada de l'orella, perquè deien abans que els mariners que havien sobreviscut el pas del Drake tenien dret a posar els peus a sobre la taula quan anaven a una taverna i a posar-se una arracada, de penjar-se una arracada a l'orella.
Doncs jo no m'hi veig, doncs no sé si m'hauré de penjar, però l'orella... No m'hi veig.
Endavant, que vagi molt bé.
Adéu.
La tardor, els viatgers de la Gran Anaconda, Mariví Pérez, Dolors Jonol i qui us parla, Toni Arbonès, amb la col·laboració especial de Ricard Luque i les veus de Dolors Martínez i Joan Anton Ramoneda. Gràcies per acompanyar-nos en la passejada d'avui. Recordeu que també ens podeu trobar a internet www.catradio.cat. Adéu-siau.